Meteo Vox Populi, amb Roger Soler.
Bona tarda, avui meteorologia 100%, com sempre el Vox Populi amb el Roger Soler. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Francesc.
Doncs, boires.
Boires, parlem
primera
de boires.
Part.
Primera part, perquè ho anirem desgranant al llarg dels pròxims mesos. Les boires a Catalunya es donen durant molts mesos, Francesc, i volem anar incidint amb les denominacions, amb els conceptes diferents de les boires, com en diuen a cada indret. I tenim, en concret, tres localitzacions diferents. Per tant, avui us apropem tres maneres diferents, peculiars, de denominar aquests núvols baixos, aquests estrats enganxats a la superfície terrestre. Teníem una trucada per explicar la Becarissana, que és la boira que es forma a Becarisses, entre el Bages, el sud del Bages, tocant del Congost de Montserrat cap al Baix Llobregat, però no ha pogut ser finalment. Ens desplacem una mica més cap al nord. En concret, viatgem, ens n'anem cap a Sant Cugat del Racó, que és un nucli que forma part del municipi de Navàs, al nord del Bages, tocant a la comarca del Berguedà, i allà hi tenim la Maria Estruc. Molt bona tarda, Maria.
Bona tarda.
Gràcies per estar aquí i compartir aquests moments de lingüística i meteorologia a Catalunya Ràdio. Maria, ens vas escriure a través del Facebook i ens vas explicar que tens un blog on has recollit meteorologia popular a les comarques de la Catalunya Central, del Bages i del Berguedà, de núvols, boires i vent entre el 2002 i el 2009. Avui volem parlar i volem incidir, com hem dit abans, de les boires. I, per tant, et volem preguntar primer quines denominacions concretes has recollit en aquest blog i en aquests estudis lingüístics i meteorològics que has fet en aquesta zona. Com dèiem abans, cap al sud del Bages tenim la Becarissana, però no coneixem massa altres noms concrets regionals del nord de la comarca i també del sud del Berguedà. Què ens en pots dir, Maria?
N'hi ha unes quantes. De fet, Déu-n'hi-do, jo diria que 30 o 40 les podríem trobar.
Carai, 30 o 40 noms locals?
Sí, 30 o 40.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Així d'entrada, jo ara no et dic que em diguis 30 noms, de boira, però se te n'acudeixen mitja dotzena, així...
Mitja dotzena, sí, potser un més. Són més curiosos, potser?
Vinga.
Sí.
Per exemple, a Mura o a Navarcles tenen el barret del Trafica o del Trafiques.
Ostres,
carai,
mai ho havia sentit, jo, això.
Mura ho conec bé. Mura ho conec bé. Bueno, Navarcles també, però Mura encara més. Està a prop de casa.
Molt bé. Doncs allà diu que hi ha el Trafica.
El Trafica.
No, la boira, aquest nom.
Carai, i això del Trafica és del traficant o no?
Sembla ser que era algun personatge de la zona.
Ja.
No vaig acabar de saber exactament qui.
Carai.
No m'ho van saber explicar.
I aquest barret, per això, és boira baixa o boira com un capell que es posa cap al prelitoral o cap a la Mola o Sant Llorenç del Munt?
No, és una boira baixa que surt al matí de forma allargada, que s'allargassa pel terra, s'arrossega pel terra.
Caram.
Molt bé.
Per
quins altres en tindríem?
S'havia de definir com a boira.
Sí,
molt
sí.
Bé. I tant que sí. Maria, quins altres noms o denominacions així que siguin originals, peculiars, en volem saber, com aquest, per exemple?
Que també seria el mateix, o la boira morrada, la boira planada, tots serien sinònims de la boira. La boira clotera o acalotera, que són les que es fiquen...
Jo tornaria a repetir.
Després tenim molt curiosos, són els pescadors de la Golarda. Els pescadors de la Golarda són de Mollà. La Golarda és una riera del terme de Mollà. Ja sé que en aquests moments és Mollà, és del Moianès, però quan jo ho vaig recollir, això encara formava part del Bages, i si més no és la Catalunya Central. Llavors es diu que també que pesquen aigua, això ho diuen a l'Estany, a Sant Feliu Sasserra, a Rocafort. La pubilla també la tenim a Sant Feliu Sasserra, ja m'imagino que això també és més de la plana de Vic, però també tenim pubilla.
Ah, també teniu pubilla a Sant Feliu Sasserra,
A Sant Feliu Sasserra.
Suposo que ha sigut influència de la comarca d'Osona, no?
Per exemple, i llavors una molt curiosa és la vella bòria, o la vella bòria estirassada, que és d'Artés. I això es veu que ve per una dona molt malcarada que vivia en una casa que es deia Calbòria, ve d'un topònim que és Calbòria d'Artés.
Carai. I ha donat nom la malcarada a la boira del poble.
Sí, llavors li diuen la vella bòria estirassada.
Carai.
Tot això seria el nom de la boira.
Dedicada,
la boira...
dedicada en aquesta dona que no els hi queia gens bé.
Segurament. Llavors tindríem la boira de Cap de Riu o l'Esparracada o la del Llobregat, que aquestes ja serien més aviat del Berguedà. La broma freda també en diuen, quan
broma
la boira
freda.
És d'aquest tipus gebradora.
Molt bé.
Tindríem tot... bé, de la quantitat d'humitat que porta i també potser de la temperatura, perquè la broma tova és aquella broma que remulla, que és molt molla, aquesta també que pixa, que compixa, que repixa, això també
la
tant ho he trobat al Bages com al Berguedà.
Sí.
Llavors doncs... hi ha també la gavarresa, que seria la mateixa que la segarresa, que seria la freda, la
que
gemadora,
baixa, per exemple. La que baixa per la riera, per la gavarresa, clar.
Doncs, Montserrat, justament.
Maria, amb alguna dificultat telefònica t'hem escoltat. Tenim més persones que ens parlen de la boira, Roger.
Doncs sí,
marxem. Moltíssimes gràcies, Maria.
Moltíssimes gràcies, Maria, des de Sant Cugat del Corcó i d'aquesta zona.
Del racó,
no del Corcó. No sé per què, tinc al cap Corcó. En fi.
De Santa Maria del Corcó.
Exacte. Passem d'aquesta zona del Bages i ens desplacem cap a les comarques tarragonines, en concret cap al Baix Camp, on hi tenim un altre tipus de boira que segurament molts de vosaltres coneixeu, especialment els tarragonins, i perquè ens l'expliquin bé i puguem fer algunes hipòtesis dels seus orígens i de treure'n una mica més l'entrellat, és l'Adrià Pinyol i en Jaume Alegre, que es troben en aquesta zona de les comarques de Tarragona. També els saludem. Molt bona tarda, nois.
Molt bona tarda.
Bona tarda, Adrià. Moltes gràcies per estar aquí aquesta tarda a Catalunya Ràdio. Un gran fotògraf i també col·laborador, Francesc, de TV3, d'aquest programa. Gràcies. Ha guanyat algunes fotografies també finalistes, Adrià? I algunes també ens les envies de boira, com per exemple, si no recordo malament, el diumenge ens les vas posar al Twitter, que va aparèixer aquesta boira cap a la serra, cap a la Mussarra.
Molt bé.
Doncs...
Sí, va aparèixer aquesta boira densa sobre la Mussarra, sí.
La primera pregunta obligada, Adrià, és per què se'n diu la Peluda? Per què en dieu la Peluda? Quines hipòtesis o possibles explicacions hi ha al darrere?
A veure, la Peluda s'ha fet molt genèric. Ha estat un nom que ha donat molt de rellevància i s'ha expandit molt en tot el camp. Però, informant-me i preguntant a persones, la Peluda, l'origen del seu nom, ve del camp militar dels Castillejos.
Carai.
És un camp militar de la Mussarra.
Conegudíssim,
exacte.
Però per què la Peluda i el camp militar de Castillejos?
Doncs, si vols que et sigui sincer, la persona al qual li vaig preguntar, que té de primera mà la zona, és de Vilaplana, és l'alcalde de Vilaplana, em va dir que no tenia ni idea de per què venia aquest nom.
Ah, carai.
No se sap. Per tant,
això serà alguna història d'allà de la mil i dels militars, si vés a saber.
Si s'estudies una mica més profundament, es podria
carai.
Per tant, i dius que és un nom genèric, perquè documentant aquesta secció, Adrià, deies que també em dieu la sella, però jo tenia entès, Francesc, que la sella és aquest núvol, aquest barret que penja dels ports i que en diuen a Tortosa,
sí,
no?
Sí, però jo diria que la sella és... una denominació una mica més universal,
més àmplia
territori català.
Com a concepte, com a referència del núvol,
del núvol
que penja,
baix,
no?
Que penja i que en alguns llocs, evidentment, toca terra.
A veure, la silla és un núvol blanc que bàsicament es forma a l'hivern, comporta vent i plogims. I és un núvol que està sobre... tota la carena, tant dels ports com de la Serra de la Mussarra.
Sí. I per tant que xoca, clar.
I llavors després podríem parlar de la gitana, que és diferent que la de la sella.
Ah, la gitana és diferent. Explica'ns això.
La gitana és la boira cabeça de la Plana de Lleida.
Vale, és a dir que en funció de la situació meteorològica, doncs vosaltres li atribuïu la boira que vessa des de tot el Pla de Lleida cap al prelitoral de Tarragona, n'hi dieu la gitana, però aquesta altra boira que es forma en altres situacions, la Peluda, no? Seria una mica això.
Sí. I després la sella, que és el barretet, com bé has dit tu, que també es forma als ports, zona de Mestral.
Perfecte. Doncs, Adrià Pinyol, des del Muster, fotògraf, també observador meteorològic, ens has explicat perfecte aquestes diferències territorials entre aquests diferents tipus de boira. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i t'esperem en una altra ocasió. Vinga, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Hem parlat amb l'Adrià Pinyol, però també tenim en Jaume Alegre, que també és tarragoní del Muster, del Baix Camp, perquè ens expliqui també una mica aquests tipus de boira des del seu punt de vista. Bona tarda, Jaume.
Bona tarda.
Gràcies per estar aquí a Meteovox Populi de Catalunya Ràdio. Jaume, a part d'aquesta peluda i aquesta gitana, tens alguna altra denominació, alguna altra variant o subvariant d'aquest tipus de boira? En coneixes?
Jo vaig trobar que també se'n diu la boira del raig.
La boira del raig.
Del raig.
A quin poble, en concret?
Em sembla que és a Colldejou.
Perfecte. I aquesta boira del raig seria com una variant de la peluda, no? Vindria a ser.
Sí, exacte. És la mateixa boira, però denominada amb un altre nom.
D'acord. És a dir, una advecció probablement freda, que raja, que tira cap avall.
Aquestes boires se solen veure molt per la zona de la Mola de Colldejou.
Sí.
I llavors sí que tenen raó, perquè formen una forma de raig que baixa, quan es veu des de la banda sud, adopta una forma de raig.
Ja.
Deu ser per això, normalment per la forma.
I havia sentit, Jaume, algunes hipòtesis, alguns mites populars, que els boletaires, alguns boletaires al llarg de la història, s'han perdut enmig d'aquesta boira buscant bolets a causa de la reducció de la visibilitat evident i de les boires tan, tan espesses?
Sí, jo això dels boletaires ho havia sentit més per la zona de l'Arbolí. Aquesta boira es veu que per aquella zona s'escola molt, quan hi ha aquesta boira, doncs redueix molt la visibilitat a tot el que seria el sector interior de Tarragona, que correspondria a la Vall de l'Ebre.
Perfecte, Jaume, doncs moltíssimes gràcies. No tenim massa més temps i hem de connectar cap a una altra regió catalana típicament de la boira.
El temple de la boira.
Exacte, el màxim exponent de la boira a Catalunya. Gràcies, Jaume.
Manel Dot.
En Manel Dot, exacte. El Manel Dot, sens dubte, és un...
President de la Com. Des de Vic, des de Sant Fores.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per estar aquí, Manel. Escolta'm, la primera pregunta obligada. Se saben els orígens que poden explicar aquesta denominació?
A la pobilla de la Plana?
Sí.
Doncs la veritat és que ho he estat mirant i tothom em diu que ve des dels avis, dels besavis, i que tothom ja ha dit sempre la pobilla de la Plana. Jo suposo, ja m'ho faig una mica jo i ho investigaré més, però suposo que, ara, si és la pobilla, és la més guapa i la més bona, no? Quan triïn una pobilla és que és de lo millor. Doncs jo suposo que és degut a que els camps els va molt bé, doncs, la quantitat d'aigua que deixa, tant les rosades com les boires.
Sí.
I crec que deu venir una mica d'aquí. Ho buscaré més, però en principi és que no he trobat cap més que em pugui dir-me, doncs, que ben bé de on venia la pobilla. Jo crec que ha de ser ben bé de per aquí, no?
Perfecte, Manel. Escolta'm, els de la Plana de Lleida els agrada molt la boira i per ells forma part del patrimoni paisatgístic, cultural i social. Pels osonencs, per vosaltres, també?
Oi, tant com sí.
Per tant, és un factor positiu, no?
Jo crec que sí. A part de que pel Reuma no va bé, però el que deia pels camps és... Home, a més, les llangonisses surten molt millor si hi ha una mica de contrast, no? Calor i si hi ha boira. O sigui, entre una cosa i l'altra, doncs surten molt més bé. Això és el que m'han dit moltes vegades els que ho fan. I, en fi, a part, jo dic, sobretot el que és la quantitat d'aigua que deixen els camps, moltes vegades hi ha gent que passa per aquí i diu, ostres, i si el temps que fa que no ha plogut...
Clar, la precipitació oculta.
Deixa molta aigua, deixa molta.
Clar.
En fi, inclús els dematins, ja no compto només amb la rosada de sol, és que la boira mateixa en deixa, però molta d'aigua.
Manel, no tenim més temps.
Ja ho
ho hem de deixar aquí.
S'allargaria molt, això. Va,
una abraçada molt gran.
Moltes gràcies, Manel. Adéu-siau.
Gràcies, adéu.
A vosaltres, adéu-siau.
I anem acabant, Roger, amb una pregunta pel mes de novembre. Pros i contres de la tardor, o més que pregunta, bé, que ens ho expliqueu.
Una explicació, no?
Una explicació dels pros i contres de la tardor com a estació astronòmica, que és el que més us agrada d'aquesta època, i els punts negatius, entre cometes, això de negatius, per vosaltres, què comporta? Si ens ho expliqueu, podreu entrar a micròfon obert, farem una tria i guanyadora s'emportarà un llapis de memòria de Catalunya Ràdio d'aquest mes d'octubre. La pregunta era nom i cognoms a les boires catalanes. La guanyadora és l'Olga Serra, s'emporta un rellotge de Catalunya Ràdio.